Bon dia. Les oportunitats laborals, principal repte per a les persones amb discapacitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
S'havien d'afrontar molts de reptes, des de a nivell cultural i a nivell social. Vull dir, pensem que fa 30 anys moltes persones amb diversitat es quedaven recluïdes a casa, es tancaven a casa, semblava un tabú.
Acaben d'escoltar la membre de la coordinadora d'entitats de la Garrotxa, Sílvia Vilacova, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Des de la coordinadora apunten que des de fa prop de dues dècades treballen per visibilitzar les persones amb algun tipus de diversitat funcional. Asseguren que en 20 anys s'ha millorat en accessibilitat i fins i tot en la inclusió en alguns actes socials o culturals a Olot. Admeten, però, que encara hi ha molta feina per fer. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 3 de desembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Olot estrena els allotjaments per a estudiants al carrer dels Sastres. Des del mes de setembre, 9 joves ja viuen als pisos. L'Ajuntament d'Olot arreglarà el camí del Bac de la Pradella, situat al barri de Bonavista, té una llargada de 700 metres i com que es troba dins del parc natural, les obres s'han hagut d'adaptar a la normativa. A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament vol fer un pla de mobilitat al polígon de Begudà i escoltarà les peticions dels veïns sobre la sonoritat de la zona. Són qüestions que s'han tractat en un dels darrers que dem a la plaça, on ha quedat clar que la mobilitat i el soroll preocupa els veïns de la zona. La xarxa transversal porta 20 anys impulsant la cultura a ciutats mitjanes com Olot. En total la conformen 10 ciutats d'arreu del país, com és el cas de Figueres, Granollers o Reus, entre d'altres. En esports, els alumnes de 6è de primària als centres educatius d'Olot podran practicar durant 2 setmanes esport adaptat. És una iniciativa que va sorgir l'any passat per donar continuïtat a la matinal esportiva que es va celebrar aquest darrer divendres. A futbol formatiu, el juvenil A de la Unió Esportiva Olot es troba fora del descens en aquest primer tram de temporada. Tot i que l'Espanyol té un partit menys, és l'equip que marca el descens directe, el conjunt olotí acumula 3 empats en els últims 5 partits de Nacional. I tancarem aquest informatiu parlant del llibre del llegat d'Oriol de Bolòs, que difon el traspàs científic del botànic olotí. Es tracta d'un recull de les ponències de la jornada del seu centenari.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Sílvia Paneque anuncia que les emissions de CO2 baixen sota nivells de 1990, però reclama fixar un rumb clar fins al 2030. Defensa els pressupostos de carboni per actuar per sectors, impulsar la gestió forestal i preservar embornals naturals. El Tribunal Suprem rebutja el recurs d'Àvalos contra la resolució que va obrir peces separades sobre adjudicacions sobre pública. L'exministre va ingressar a presó el 27 de novembre per la trama de les mascaretes en pandèmia. Els caçadors s'activen per contenir la PPA, però reclamen al govern ajuda urgent per recollir la carn de caça. El col·lectiu alerta que algunes empreses no estan fent el servei de recollir el senglar perquè no els surt a compte. Condemnat a 25 anys a presó, un home que va matar ganivetades una àvia a Calella el 2021 durant un robatori. L'home estava fugat de 4 camins quan van tenir lloc els fets. A la pàgina internacional, acord entre l'Eurocambra i els estats membres per facilitar el reemborsament de paquets de viatge cancel·lats. Els consumidors també tindran dret a rebutjar vals de compensació i reclamar el retorn íntegre de l'import pagat. I a la pàgina també internacional, reprendran la recerca de l'avió de Malaysia Airlines en una àrea que es va passar per alt. Només si es troben les restes de l'avió, resoldrà el misteri del vol de MH370 de Malaysia Airlines. Desaparegut l'any 2014, amb 239 persones a bord.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Petits plogims aquesta matinada que han deixat un litre i mig, en punts de l'Alt Empordà, Baix Empordà, a Mieres, a la Garrotxa, un litre també, al Banyà, un litre, les Olives, un litre, o bé, quatre gotes, altres indrets, però amb poca precipitació, mig litre a Olot. La temperatura no ha estat tan baixa com ahir, amb aquest cel ennuvolat, aquests plogims que per cert s'allunyen, no es repetiran. Temperatura mínima de 6 sota 0 a la Tosa, també a Ulldeter, estem parlant de 2.400 metres cap amunt. 3 sota 0 a Das, temperatura de 1 positiu, bé, doncs a Vic, temperatura d'1 positiu també a Olost, al Lluçanès, o per exemple, temperatures de 2 graus a Olot. Temperatura freda, però evidentment no és sota 0. 6 graus a Girona, 0 a Molló, temperatura d'un grau a Gombrèn o de 2 graus a Capdevànol, al Ripollès. Dia marcat per aquests núvols que van i venen, en principi ja sense pluja, sense cap nevada en el dia d'avui. La temperatura de dia quedarà una mica més curta, una mica més de refrescada, tot i que la nit, amb aquests núvols i aquests plogims, ha pujat la temperatura mínima, però de dia baixarà. I bé, demà, un dia marcat aquest dijous pels núvols i les clarianes, alguna boira al matí, la temperatura no canvia o baixa una mica més, sobretot de nit i matinada, i seguirem amb cel mig ennuvolat o fins i tot a la tarda amb més sol. Entra un petit front i podria ser que caigués algun ruixat entre la tarda i el vespre. Comarques interiors, cota de neu, 1.200 metres, vent fort a cotes altes, del Pirineu i del Montseny, sobretot. I al cap de setmana la temperatura pujarà una mitjana de 3 a 6 graus ben bé.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 13 de desembre de 2025. Avui, oients de Ràdio Olot, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. I les oportunitats laborals és el principal repte per a aquestes persones. Ho diuen membres de la Coordinadora d'Entitats de la Garrotxa, que des de fa prop de dues dècades treballen per visibilitzar les persones amb algun tipus de diversitat funcional. Asseguren que en 20 anys s'ha millorat en accessibilitat i fins i tot en la inclusió en alguns actes socials o culturals a Olot. Admeten, però, que encara hi ha molta feina a fer. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Fa pràcticament dues dècades que va néixer la Coordinadora d'Entitats de la Garrotxa, un conjunt d'associacions que treballen per la visibilització i desenvolupament de persones que pateixen diferents tipus de discapacitat. Gairebé 20 anys després asseguren que la societat en general, i més concretament Olot, ha avançat en aquest àmbit, especialment en l'eliminació de barreres arquitectòniques i també en el fet que les diversitats funcionals són cada cop més conegudes i enteses pel conjunt de la ciutadania. En parla Sílvia Vilacova, membre de la Coordinadora d'Entitats.
S'havien d'afrontar molts de reptes, des de a nivell cultural i a nivell social. Vull dir, pensem que fa 30 anys moltes persones amb diversitat es quedaven recluïdes a casa, es tancaven a casa, semblava un tabú, i més en temes de discapacitat, a vegades més psíquica que no pas física, no?
Des d'un principi, els membres de la coordinadora van apostar per anar als instituts a fer xerrades. Al mateix moment que Olot naixien iniciatives que remaven en el mateix sentit, com el Memorial Santi Silves de tenis en cadira de rodes, que va promoure el tenista olotí Tomi Robredo. Més recentment, el conjunt d'entitats garrotxines que conformen la coordinadora estan centrats en la inclusió en l'àmbit del lleure i també social i cultural de les persones amb algun tipus de discapacitat.
Fa uns quants anys que des de la coordinadora estem treballant amb entitats per ser, sobretot, amb les grans activitats locals de culturals o d'això, estic parlant de festes, cabalgata de Reis, sismògraf, que aquest accés estigui pensat per a tothom. Vull dir que bàsicament també és anant-se introduint en aquest àmbit, no?
En Martí Barris és ben conegut a la ciutat com a persona que sempre visibilitza la discapacitat i les moltes coses que són capaces de fer persones com ell. Fa uns dies feia de mentor a la jornada escolar organitzada per l'Ajuntament d'Olot. Segons ell, on fa més falta avançar és en l'àmbit laboral.
Les xarxes socials jo crec que donen un pes important perquè visibilitzen tot i l'important, i la gent potser no s'ha quedat un mirant més estrany, però sí que evita que es continua treballant perquè segueixi visibilitzat, i sobretot a nivell laboral, que quan vagi una empresa no vegin sempre fet una cadira i que puguin parlar amb la persona, treballar amb la persona i donar més oportunitats a l'hora de treballar. Perquè moltes empreses queden només, veuen una persona amb una cadira. Ja veuen limitació, no es pot aixecar.
Una millora d'oportunitats que no pot quedar-se només en una quota mínima.
Que no sigui només el fet d'anar a complir el 2% que obliguen a les empreses de més de 50 treballadors de tenir persones amb discapacitat, no? I per tant que sigui realment si no arribem a una inclusió, però sí una integració de que cada cop doncs es faciliti més la vida de les persones que estan en aquesta situació a una vida més normalitzada.
És l'exemple d'un aglutí que pateix discapacitat i d'una mare que va tenir un fill amb discapacitat. Exemples necessaris perquè la societat avanci en aquest àmbit, perquè ningú es quedi enrere i tothom pugui gaudir de les mateixes oportunitats, quelcom que dies internacionals com el d'avui pretenen visibilitzar. Admeten, però, que fan falta molts més recursos perquè això sigui una realitat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Olot estrena els allotjaments per a estudiants al carrer Els Sastres. Des del mes de setembre, 9 joves ja viuen als pisos. Es tracta de la primera fase d'oferta per respondre a la demanda de centres educatius que reclamaven habitatge per a estudiants especialment de fora de la comarca. Els lloguers mensuals dels pisos estan entre els 206 i 490 euros, segons les característiques de l'habitatge.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
9 estudiants ja gaudeixen d'un pis al carrer dels Sastres d'Olot en el marc de la iniciativa impulsada per l'Ajuntament d'allotjar joves que estiguin cursant aquest curs 2025-2026 en algun centre educatiu de la ciutat. Es tracta de la primera fase de l'oferta d'habitatge que va començar el 10 de setembre quan es va realitzar el sorteig públic per conèixer els estudiants guanyadors de la convocatòria. Des del mateix consistori detallen que és una mesura per donar resposta a les necessitats expressades per la comunitat educativa, com és el cas de l'Escola d'Art d'Olot. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbó, celebra que la iniciativa hagi tingut una bona acollida.
La veritat és que estem satisfets amb el resultat. També aquests centres educatius doncs, que tenien aquesta preocupació de que venien vegades doncs, estudiants d'altres ciutats, d'altres indrets, i els hi costava doncs, poder accedir a habitatges d'aquesta tipologia, doncs d'aquesta manera hem pogut donar sortida a aquesta demanda d'una manera doncs, que creiem que és funcional, que ha anat bé i que per tant doncs, el que ja estem és pensant doncs, això doncs, com ha d'acabar sent en el futur. La voluntat és seguir en aquesta línia.
Els pisos tenen una superfície que va des dels gairebé 40 metres quadrats als més de 80. Pel que fa al lloguer, oscil·la entre els 206 i els gairebé 500 euros mensuals, segons l'habitatge, i és un preu que s'ajusta a la normativa vigent per a lloguers en zones de mercat tensat. Jana Garcia i Júlia Marcinyac són estudiants de disseny d'interiors a l'Escola d'Art d'Olot i que actualment resideixen en un d'aquests pisos.
El pis és preciós, és que el vam veure el primer cop i vam dir, uau, o sigui, tant de bons toqui.
Ens va tocar.
I això l'hem fet molt nostre, hem portat 1.000 coses i està com a casa.
Els contractes tenen una durada de 10 mesos i cobreixen tot el curs acadèmic. També es va fer una jornada de portes obertes perquè l'alumnat conegués de primera mà els pisos als quals optaven. El mateix Ajuntament d'Olot arreglarà el camí del Bac de la Pradella. Situat al barri de Bonavista, té una llargada de 700 metres i com que es troba dins del parc natural, les obres s'han hagut d'adaptar a la normativa. S'han hagut de reconstruir trencaaigües per minimitzar el desgast creat pels torrents i omplir els forats generats pel pas del temps. Informa Néstor Carvajal.
El camí del Bac de la Pradella a Bonavista ha estat millorat gràcies als acords entre l'equip de govern format per Junts i Esquerra i el grup municipal del PSC. Les millores van ser condició del Partit Socialista per aprovar els pressupostos d'aquest any. El cost total de les obres puja fins als 50.000 euros i s'han centrat sobretot en revestir l'empedrat que hi havia originalment i en treballs manuals de recol·locació de pedres, entre d'altres. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sayabona, fica en context la trajectòria del camí a la zona.
El camí, que havia estat molt i molt utilitzat,
a la comarca, que evidentment doncs, amb l'aparició d'altres carreteres més principals havia anat perdent aquesta funcionalitat i s'havia convertit en un camí, però també encara molt utilitzat per gent del barri, per gent que practica esport en aquesta zona, els paratges de la Moixina, poder saltar doncs, cap a l'aproximació, cap aquí a la zona del Corb, i que s'havia anat malmetent durant aquests últims anys de manera més accelerada.
El camí té una llargària de més de 700 metres i una amplada variable entre 2 i 3,5. L'enginyera encarregada de les obres, Caral Sant Andreu, dona més detalls.
Sí que és cert que les normes del parc són molt restrictives a l'hora d'arreglar camins a dins del parc natural i després ens hem d'adaptar una mica. Llavors el que s'ha fet és arreglar molt el tema d'aigües. Les aigües al final són el que malmeten sempre els camins, per tant s'han executat 9 trencaaigües que cada uns quants metres trauran totes les aigües fora del camí. D'aquesta manera no caldrà fer-li tant de manteniment. El paviment sí que s'ha deixat un paviment natural.
També s'ha aprofitat per desbrossar i netejar el terreny, a més de la construcció de dos nous trams de cuneta de 50 i 90 metres de longitud.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament vol fer un pla de mobilitat al polígon de Begudà i escoltarà les peticions dels veïns sobre la sonoritat de la zona. Són qüestions que s'han tractat en un dels darrers Quedem a la Plaça, on ha quedat clar que la mobilitat i el soroll preocupa els veïns de la zona. Des de l'Ajuntament els conviden a fer instàncies exposant el seu cas concret per conèixer més a fons la problemàtica i mirar de trobar solucions al respecte.
En el marc de les quedades del Quedem a la Plaça de Sant Joan les Fonts, a Begudà s'ha fet una trobada per parlar d'una qüestió que els veïns fa temps que els preocupa, la millora de la mobilitat al polígon i problemes de soroll. Pel que fa a la mobilitat, amb els anys l'activitat al polígon ha crescut i això fa que hi hagi més persones movent-se per aquesta zona de Begudà. Per això l'Ajuntament estudia fer un pla de mobilitat. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Hem de poder circular i arribar a les nostres llars de la manera més segura possible. L'Ajuntament ha encarregat un estudi de mobilitat que ja es va presentar també a la ciutadania, però ara volem fer un pas més amb un pla de mobilitat, on reculli una mica les peticions veïnals. Amb això també fins i tot en alguna de les empreses grans que tenim en el polígon ens estan donant un cop de mà amb consells tècnics, que després nosaltres també valorem a nivell de la nostra àrea d'urbanisme, en el qual potser algun dels sentits de circulació es pugui haver de modificar per una major circulació interior.
Pel que respecta al soroll, des de l'Ajuntament asseguren haver explicat als veïns quina normativa hi ha pel que fa a aquesta qüestió i ara volen escoltar les demandes més concretes que poden tenir els mateixos veïns segons la zona on viuen.
Vam parlar de que nosaltres tenim en exposició pública el mapa de capacitat acústica municipal que tocava revisar. No s'han modificat els paràmetres de decibels que marquen de mínims i de màxims en zones o rústiques o en zones urbanes o industrials. Aquests no s'han modificat perquè hi ha una llei que ens els regula. S'ha incorporat algun element que per creixement de polígon o per ampliació d'una activitat econòmica calia incorporar. Es van fer les preguntes, les consultes, i a partir d'ara s'ha obert la porta. Una cosa és el procés administratiu d'aprovació del ple i de les al·legacions que s'hi han presentat i l'altra són les demandes puntuals dels veïns i veïnes que el que vam acordar és que presentessin instància amb allò que necessitaven resoldre que els afectés més a títol particular. I així nosaltres podríem fer les següents passes de mirar si és que és qüestió de posar una pantalla acústica, si és qüestió de que des de casa seva es pot fer un aïllament diferent, més en detall.
Tot amb l'objectiu que hi hagi una millor convivència entre les persones que viuen i les persones que treballen en aquesta zona del municipi. Fa uns mesos l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ja va fer millores a l'aparcament del carrer Pontia.
I abans dels esports, la xarxa transversal porta 20 anys impulsant la cultura a ciutats mitjanes com Olot. En total la conformen 10 ciutats arreu del país, com són Figueres, Granollers o Reus, entre d'altres. L'objectiu principal no és només afavorir i incentivar la cultura, sinó que es vol posar èmfasi en la col·laboració entre municipis que fa possible a assumir projectes més ambiciosos, impossibles d'assumir pels ajuntaments per si sols.
Fa 20 anys va néixer Transversal, la xarxa d'activitats culturals. Es tracta d'una agrupació de municipis d'arreu de Catalunya, de ciutats mitjanes, amb l'objectiu d'assumir projectes culturals diversos i de gran envergadura, reservats només a grans ciutats. La tècnica de xarxa transversal, Núria Pascal, parla sobre la trajectòria que ha tingut.
De transversal han canviat el número de ciutats. Quan va començar n'eren 14, en l'acte de constitució n'hi ha 14, i per canvis en el temps, en línies de treball, ara en són 10, però aquestes 10 que hi ha ja està molt consolidat, ja fa molt temps que treballen juntes. I sí que les ciutats han anat canviant, però també la xarxa s'ha anat adaptant al tipus de necessitats i al tipus de projectes que feien falta en cada moment.
Pascal afegeix que cal posar en valor que tot el territori és igualment generador i receptor cultural que l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, fica exemples de situacions en què la col·laboració dins de Transversal va ser vital.
I l'objectiu és afavorir la cultura, incentivar-la i la cooperació. Una mica el que ha explicat en Pep d'aquest gestor cultural que està molt sol. Una cosa que pot ajudar, evidentment, és impulsar projectes, però a vegades hi ha coses més concretes del dia a dia. Per exemple, ho vam veure moltíssim durant la pandèmia, que Transversal vam estar superactius fent moltes reunions, que era del tipus, comencem a obrir el teatre, com es posa el gel hidroalcohòlic, com obrim, com entra la gent, o sigui, aquestes coses que a cadascú se li feien una muntanya.
Actualment hi ha inserits 10 municipis, entre ells trobem Girona, Mataró, Manresa, Reus o Olot.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres amb els alumnes de sisè de primària dels centres educatius d'Olot que podran practicar durant dues setmanes esport adaptat. És una iniciativa que va sorgir l'any passat per donar continuïtat a la matinal esportiva que es va celebrar aquest divendres, informa Aniol Puigvert.
Fa anys que des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot i el grup MIFES organitzen una matinal esportiva inclusiva amb l'objectiu de donar visibilitat a les persones amb discapacitat que practiquen esport i totes les barreres que es troben respecte a altra gent. Des de l'organització de la matinal expliquen que la idea que va sorgir l'any passat d'allargar aquesta pràctica esportiva adaptada s'havia d'estendre als diferents centres escolars d'Olot. Enguany, els alumnes de sisè de primària podran practicar durant dues setmanes esport adaptat. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Lacella Bona, explica quin és l'objectiu.
Conèixer que hi ha aquestes realitats, conèixer-les, i per això sempre ens agrada poder doncs, també acostar experiències de primera mà perquè puguin escoltar doncs, a persones quina és la seva trajectòria de vida, quina relació han tingut amb l'esport, la importància que ha tingut en l'esport. A partir d'aquí, a través doncs, de dinàmiques que també són divertides, lúdiques, que els agrada descobrir aquestes disciplines esportives, les quals moltes d'elles no les han practicat mai i que moltes desconeixen que existeixin. I per tant, arribar a aquest objectiu final de que puguem sensibilitzar a tots els infants.
Aquest és un espai de descoberta inclusiva ampli i transversal que provoca situacions en què els alumnes poden rebre consells per part d'esportistes a l'hora de practicar esport adaptat. El delegat del grup MIFES de la Garrotxa i el Ripollès, Josep Ligero, explica la importància de poder fer aquest tipus d'activitats i que s'allarguin durant el temps.
L'objectiu de les nens i nenes d'aquestes escoles és per poder sensibilitzar a tots aquests nens i nenes i que es posin a la pell d'una persona que té una discapacitat física i que tingui també una mobilitat reduïda, que vegin per primera mà què és una persona que té una discapacitat física i que també les barreres que es arriben a trobar durant el dia a dia a les poblacions.
Durant la matinal del passat divendres, els alumnes han pogut practicar en franges, tennis, bàsquet i voleibol adaptat. Aquesta jornada forma part del conjunt d'activitats de sensibilització amb motiu d'aquesta diada que des de l'Ajuntament volen seguir impulsant.
D'esport adaptat, passem a parlar de futbol formatiu, en aquest cas del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, que es troba fora del descens en aquest primer tram de temporada nacional. Tot i que l'Espanyol té un partit menys, és l'equip que marca el descens directe, el conjunt olotí acumula 3 empats en els últims 5 partits. El pròxim repte és el camp de la Fundació Reus, que ara mateix és quart classificat.
La Nacional Juvenil és una categoria dura i, tot i que l'Olot sigui el tercer any consecutiu que hi participa, l'objectiu segueix sent el mateix, la permanència. A hores d'ara, l'Olot és 12è classificat, una posició per sobre el descens. Tot i això, l'equip Perico seria el primer a baixar, però té un partit menys i, en cas de guanyar-lo, deixaria el conjunt olotí en descens. El tècnic del juvenil A de l'Olot i exjugador del primer equip, Albert Blázquez, explica la dificultat de la categoria.
Sorprenent molt lo igualada i lo competitiva que és, no? Traient el Barça, penso que pots puntuar tot arreu i tothom et pot puntuar a casa, vull dir, no hi ha ningú que es salvi. Cada partit és igualadíssim, cada jornada hi ha 5-6 empats i, bueno, també és lo bo, no? Que encara que estiguis amb una mica de mala dinàmica, doncs estàs allà enganxat i si n'enganxes una de bona, doncs distancies de baix o inclús et pots ficar dalt. És una mica el maco d'aquest any, no?
En les últimes dues temporades el descens ha estat als 30 punts, la 24-25 i en 31 la temporada 2023-2024. En ambdós cursos, l'Olot ha aconseguit la permanència de forma clara amb 37 i 41 punts respectivament. Tot i això, la temporada que va descendir de categoria, la 21-22, va fer 35 punts i el descens estava als 38. Aquest any, l'Olot ha guanyat 2 partits, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 5 en 11 partits de Lliga, un terç de temporada. Blázquez afirma que a l'equip li falta agafar una certa regularitat.
Sí que és veritat que no hem acabat de començar bé, hem acabat d'enllaçar això, doncs 2-3 resultats positius i per això estem a baix i res. Ara que ja hem vist el nivell que tenim, hem vist el nivell que hi ha a la categoria, doncs d'aquí a final d'any jo el que els demano és que estiguin tranquils, que facin el futbol que saben fer, que quan hem estat tranquils, que quan hem tingut bons moments, doncs quan hem disfrutat i quan més a prop hem estat de la victòria. I al final és això, no es tracta d'això, de disfrutar jugant i que això et doni resultat.
En el partit d'aquest cap de setmana passat, l'Olot va empatar davant l'Adam, que és últim classificat del grup 7 de Nacional. El pròxim partit de l'Olot serà al camp de la Fundació Reus el diumenge dia 14 a les 12 del migdia, un partit més en què l'Olot vol aconseguir els 3 punts per distanciar-se del descens cap a Preferent.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Moment de la contraportada amb el llibre El llegat d'Oriol de Bolòs, que difon el traspàs científic del botànic olotí. Es tracta d'un recull de les ponències la jornada del seu centenari. Ha estat coeditat per l'Espai Cràter i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. També ha comptat amb la col·laboració de diverses figures, com Miquel Àngel Fumanal, Josep Maria Ninot o Jordina Belmonte, entre d'altres.
La contraportada.
Es presenta El llegat d'Oriol de Bolòs. Aquest llibre és un recull de les ponències fetes durant el memorial del centenari del científic olotí. Al llibre han participat nombroses figures del món acadèmic, com el director de l'Espai Cràter, Xevi Cullell, o Emili Bassols, responsable de Patrimoni Natural del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Cullell explica per què ha sorgit tot plegat.
El que vam tenir molt clar és que s'havia de publicar un llibre per la posteritat, perquè les coses no es quedin a vegades doncs, en un context efímer o només digital, i les publicacions en paper recorden el que d'alguna manera les coses també han de ser, no? És a dir, no podem perdre tot aquest llegat.
El botànic i coautor Joan Vallès Girau fa un breu repàs sobre els continguts que s'hi troben.
Que es diu Una vida dedicada a la botànica i al país. I el país és Catalunya i els països catalans. La contribució de l'Oriol de Bolòs a l'Institució Catalana d'Història Natural també no només va estar a l'Institut d'Estudis Catalans, sinó amb una de les seves filials d'una manera importantíssima. La contribució a la criptogàmia, és d'estudi d'algues, bolets, etc., perquè el doctor Bolòs, igual que el seu predecessor i mestre, doctor Foniker, gràcies a aquestes dues figures, la botànica catalana avui dia és alguna cosa.
El geòleg Josep Maria Mallarac destaca l'impacte no només acadèmic, sinó social i mediambiental del doctor Bolòs.
I parlava també, naturalment, i això és el que vull ara remarcar més, de la influència que va tenir aquí, concretament en la campanya de salvaguarda de la zona volcànica de la Garrotxa i després els primers anys en la Junta de Protecció del Parc Natural de la Zona Volcànica i en la configuració del Jardí Botànic de Vegetació Natural del Parc Nou. Si no hi hagués sigut ell, aquest no hi seria, segur.
El llibre ha comptat amb la coedició tant de l'Espai Cràter com del Parc Natural, amb l'objectiu de difondre el coneixement científic i preservar la memòria d'Oriol de Bolòs.
Amb el llibre El llegat d'Oriol de Bolòs tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 3 de desembre de 2025. Com sempre, més detalls als continguts informatius a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. I a partir de les 3, com també ja és habitual, més actualitat amb els butlletins informatius habituals de l'antena de Ràdio Olot. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.